1-2, victòria amb remuntada del Barça, va acabar marcant gairebé el 90 a Memphis Depay de penal.
Sí, també és veritat que aquí hi ha un condicionant, no? L'Elx Barça és 3 dies abans del Barça Madrid de Copa, 3 dies abans. Llavors,
Paris i Laia, si veieu silenci, escolteu, bueno, escolta, una mica, això i us ajudarà.
Canvia l'ordre.
Puja, tranquil·litat. Elx Barça, Barça Girona, Getafe Barça. Canviem, Ferrus. Barça Atlético. Barça Atlético, partit del Camp Nou, però per mi el del Madrid i el de l'Atlético són els de gran dificultat.
Això és el dia de el cap de setmana de Sant Jordi, el Barça Atlético, us ho recordo.
Seguim, Ferrus. Següent partit. Rayo Barça. No, sí, clar, sí. Tots podem fer buf. Tots podem fer buf. Evidentment que el Rayo...
Álvaro...
Però
sí.
RBT...
Sí. Però entre Remanso i la Sirena potser has de posar un altre.
Un terme mig, hauries de posar.
El Rayo és la frontera, eh?
Sí. Iraola, 0-0, al Camp Nou, et va empatar, 0-0.
És un balneari, eh, Vallecas?
El proper dia haurem de buscar quina és la música d'entremig. Seguim, Ferrus.
Sí que et relaxes, a Vallecas et relaxes, però... Sí.
El següent partit, hi ha un Barça-Betis, que també el poso amb una certa dificultat. Aquest... Seguim, Ferrus. Clar, Barça o Sassuna.
A dos a casa, Barça-Betis, Barça-Sassuna.
El Camp Nou. A partir d'aquí, hi ha un derbi. Derbi contra l'Espanyol.
A Cornellà.
I també partit a casa contra la Reial Societat. Per tant, dos partits que em semblen sobre el paper complicats. I aquí sí, el tram final, jo diria que tornem una mica al balneari...
És que aquesta música és d'haver-se enfocat a campió fa 8 jornades. És que, aviam, hem guanyat el triplet ja amb això.
3 partits per acabar. Valladolid-Barça.
Buf, sí.
Buf,
s'estarà jugant la vida al Valladolid.
Sí, però estem parlant...
Truca a Pachete, diu, mira, José Rojo Martín.
Barça-Mallorca i el darrer partit, que és el Celta-Barça.
Ja serem campions.
Resumint, per mi els de gran dificultat eren Madrid i Atlético, tot i que són a casa, 4 de dificultat considerable, que eren Atlètic, Betis, Espanyol, Reial Societat, i teòricament, he posat ja que teòricament més assequibles, el Girona, Getafe, Rayo, Osasuna, Valladolid, Mallorca i Celta.
Bueno, no sé, Roger, Aleix, si això era un exercici per tranquil·litzar-nos, que sapigueu que jo estic ara preocupadíssim, molt més nerviós, que només faig que sentir alarmes i tot em sembla que fa pujar.
No,
res. Hosti, si fins i tot el partit de l'Eix és això que és complicadíssim, perquè... Bueno,
també havia mirat el del Real Madrid, el que li queda al Madrid, sí, Parisé, a casa té Espanyol, Valladolid, Villarreal, Celta, Almeria, Getafe, Rayo i Atlètic. Té tot fàcil, ja. I fora té Barça, Cádiz, Girona, Reial Societat, València i Sevilla.
Tot perdut a fora, el Madrid.
Tot,
ha d'anar al Pizjuán, ha d'anar més talla jugant-se la vida, ha d'anar al Camp Nou.
Ha d'anar a Montilivi,
a Noeta.
A Noeta també.
A Noeta, hosti.
Complicat.
Ara m'agrada més.
Sí.
Tira balneari. Ara m'agrada més. Una mica de...
No, ja sabem que això del futbol, ara ho deies, l'Almeria, l'inesperat, no? Jo crec que a priori el Barça té millor calendari, no? Ja ho hem dit abans, que la Lliga no s'ha d'escapar, però jo crec que el Barça té millor calendari.
Jo crec que l'Antoni se'n va a casa pensant aquest any tampoc.
Sí. Conceptualment li va pitjor al Barça els equips defensius, no? Els equips més defensius. O sigui que equips que estaran jugant-se els 3 últims partits, va, el Celta jo no crec que estigui al final a la lluita per la salvació, no tinc aquesta sensació, però els altres dos sí. O sigui, Mallorca i Valladolid sí que estaran jugant-se, ja s'estaran jugant.
També alarma, Santi? Hem de posar alarma.
Avui, per cert, Osasuna 0, Celta 0.
Entremig, busca una d'aquestes...
M'hi poso a buscar alguna cosa, un terme mig.
Durant l'aturada, que quedaran 12 partits, 6 i 6...
Ho tornarem a fer, però buscant el...
No, Osasuna 0, Celta 0 avui, sense gols.
Quin és el primer partit després de l'aturada?
Elx. Per això et dic que és...
Elx, que porta 12 punts.
És el que... 9? 12 ja?
12. Va guanyar l'última jornada.
Sí, és veritat. Doncs anava a dir això, que l'aturada, clar, el Barça té molts internacionals, no? A veure com tornen. Esperem que tornin bé. Però després tens la visita al camp de l'Elx i a cada 3 dies el Barça-Madrid de Copa. Ho dic perquè aquest partit pot marcar una mica que el cap el tinguis pensant en no podem fer-la, no? Podem rematar el Madrid i aquestes coses.
Sí. Jo, bàsicament, a mi el que em tranquil·litza, perquè clar, no sabem quin serà el camí del Barça, és a dir, no, o sigui, hi ha una aturada,
poden haver lesionats, poden no haver-n'hi. Després, teòricament, l'equip ha de recuperar sensacions amb els jugadors que tornin, però tampoc sabem si podran fer el tram final sense dificultats. Per tant, a mi el que em tranquil·litza és que veig el Madrid com el veig.
I té Europa,
Madrid,
eh?
Mentre tingui la Champions,
Europa,
amb la situació que està, jo crec que la Lliga, no dic que la tiraran, però és que els hi farà molt coll amunt haver de remuntar aquesta diferència. Però per això insistia amb la importància d'aquestes dues jornades que venen. Per això insistia amb la importància de poder superar una cita com la de Sant Mamés i plantar-te el clàssic amb 9 punts de diferència, perquè aleshores sí que ho tens bastant coll avall. No? El Madrid, si ve a 9 punts, tenim la Champions, etc., doncs jo crec que li costarà moltíssim. Però si aquestes dues jornades tens un ensurt, doncs aleshores es pot reobrir. Vaja, és que, ja et dic, és un delta baix. Si perds aquesta lliga, és un delta baix.
No, home, no, això no passa.
Però que els partits seran igualats, que el Barça no està per tirar coets, perquè és un equip que ja ho han dit, que li costa tancar els partits, que li costa fer gols, i per tant, els rivals s'hi juguen molt. O sigui, no és un tema que a vegades costi, com deia el Santi, és veritat, equip que se't tanca i que costa més, però és que són equips que molts d'ells s'estaran jugant la vida. Ho vist com està la part de baix.
Sí, sí. És que dels, ja, dels 10
no sé quants equips hi ha amb 25 punts, no sé quants equips hi ha amb 27 punts.
Sobretot hi ha el
Sevilla. És increïble, hi ha 8 o 9 equips implicats.
El Sevilla i el València, per allà, això cremarà,
Un dels dos fa mala pinta.
Té gairebé dimensió política, això,
Sí, sí, un dels dos fa mala pinta.
Això és molta pressió pels... O sigui, aquests equips estan amb molta pressió, però clar, juguen cada partit com si fos una final.
Tu estàs tranquil després de l'exercici que hem fet, Santi?
Sí, a mi m'ha relaxat molt.
Va.
Ha valgut la pena. La veritat és que només he sentit el relax.
Així m'agrada. Bé, abans de rematar la tertúlia, hi ha una de les notícies del dia que comentàvem abans i que lliga amb el que viurem ara aquests dos pròxims dies, que és la Champions, no? I és que Neymar passarà pel quiròfan i es perdrà el que resta de temporada. En volíem parlar només uns minuts amb el Gerard Ballera també i amb vosaltres. Hola, Ballera.
Hola, bona nit.
Aviam, el brasiler superarà els lligaments del seu turmell dret.
Sí, li han recomanat als metges del Paris Saint-Germain que superi, tenint en compte l'historial de lesions que té el turmell dret durant aquestes últimes temporades. El comunicat del club diu que no només els metges, sinó tots els experts consultats han aconsellat l'operació, per tant, tothom estava d'acord. Recordo que Neymar el 20 de febrer es va fer unes quins, només havien de ser unes setmanes de baixa, però han decidit operar-lo. S'estarà entre 3 o 4 mesos fora dels terrenys de joc. L'operaran a Doha, Qatar, en una operació que servirà per reparar, i cito textualment el comunicat del PSG, els lligaments del seu turmell dret.
La veritat és que l'historial de lesions de Neymar fa por, no?
El PSG ha sigut...
Sí, s'ha lesionat 20 vegades des que va arribar al Paris Saint-Germain. 20 lesions diferents, algunes de més llargues, d'altres de més curtes.
2017 va arribar, són 6 anys.
Sí. Més de 500 dies de baixa i s'ha perdut 91 partits. Se'n parlarà més, evidentment, ara aquí a final de temporada. 9 lesions de turmell des del 2014.
Ja amb el Barça.
La majoria, però, amb el Paris Saint-Germain. I hi ha una seqüència que crec que és molt interessant explicar. El 2018, any de Mundial, Neymar es fractura el cinquè metatarsià del peu i també els lligaments del turmell. Malgrat que això se sap després, que va tenir una lesió de turmell, però també es fractura els lligaments del turmell. Aquell any passa pel quiròfan. Torna pel Mundial, tot i que els metges del PSG ja creien que ho feia abans d'hora, de manera forçada per jugar al Mundial del 2018, el Mundial, si no m'erro, a Rússia. Ja hi ha certa controvèrsia entre els metges del Paris Saint-Germain i la selecció brasilera en aquell moment. Doncs bé, al gener del 2019, Neymar es torna a lesionar. En un partit de la Lliga Francesa, turmell dret una altra vegada. I la premsa francesa explica que el PSG volia que superés i que el Brasil va dir que no, que hi havia una Copa Amèrica a l'estiu i que no volien que superés, i que optés pel tractament conservador. Al final, Neymar no juga a la Copa Amèrica, perquè es lesiona el turmell dret en un amistós abans de la competició. És a dir, es perd la Copa Amèrica igualment. Ho explico perquè després, l'any 2020 i el 2021, ha tingut Neymar problemes al turmell esquerre, però ara torna a tenir problemes al turmell dret. El turmell que es lesiona al Mundial, quin és? El dret. Una altra vegada. Recordeu, si no, la primera jornada es lesiona i no torna a jugar fins als vuitens de final. Doncs bé, ara sembla que han recapacitat tots plegats i superarà.
Hem parlat amb un expert, no?, per saber què en pensen aquí a casa nostra d'aquesta lesió i de si fa bé d'operar-se o no. Què en diuen els experts?
Sí, mira, hem parlat amb el doctor Jordi Vega, del grup IMUF, especialista en medicina esportiva i de lesions de turmell, també professor universitari, i ens assegura que hem comentat ara abans, que els problemes de Neymar ja venen de lluny.
Això vol dir que en Neymar en algun moment ha patit una lesió, un esguinç molt més important del que semblava. Que s'ha tractat, s'ha recuperat relativament bé, perquè és un esportista d'èlit, perquè hi ha molts fisios a sobre, els metges, els hipotèpics, etcètera, etcètera, però ja que ha deixat com a seqüela una inestabilitat, i això fa que sigui molt més fàcil torçar-se el turmell.
Ja ho hem dit, el PSG volia que Neymar s'operés el 2019, però es va optar per aquest tractament conservador. I el doctor Vega també creu que, ara sí, almenys, la decisió del PSG és encertada.
Un jugador d'aquest nivell no el podem tenir aturat cada temporada 3-4 setmanes perquè tos el turmell. No, això des del punt de vista econòmic, el club ha de pagar molts diners per tenir un jugador aturat per una lesió que sabem que reiterativament cada any la tindrà. Pues en algun moment s'ha de parar, no? I jo crec que la decisió del Paris Saint-Germain ara mateix és una decisió encertada, totalment encertada.
De fet, pel que sabem, en diverses reunions al Brasil entre especialistes, ja se comentava en els últims mesos la possibilitat que Neymar havia de passar pel quiròfan per reparar aquest turmell dret. És a dir, que no és una cosa que hagi sortit com un bolet ara després d'aquesta última lesió. Per tant, veurem què passa. I recordo també que el 2019 l'exmetge del Paris Saint-Germain, Eric Roland, va fer unes declaracions a Le Parisien alertant del peu dret de Neymar. Deia que era massa prim i que el turmell el tenia massa estret i que el risc de recaiguda d'aquestes torsions eren inevitables.
Vist en perspectiva, potser és avantatgista el que diré, però que bé que se l'enduqués el PSG per 222 milions d'euros. Potser després el Barça no va encertar amb els diners que es va gastar amb Coutinho, amb Dembélé, ara últimament sembla que sí, però ja em sembla bé, tu. És l'eterna promesa i és un jugador que ja està, ja no farà res més al futbol.
A mi em sap greu perquè, per mi, d'aquesta última dècada, és, després de Messi, és el millor jugador que he vist. O sigui, és un futbolista espectacular. O sigui, ho tenia tot per a guanyar pilotes d'or, o sigui, no he vist a ningú, després de Messi no he vist a ningú amb tant de potencial. Potencial demostrat, eh? Vull dir, un jugador que l'any de Berlín et fa 39 gols. 39 gols!
És l'únic any que va rendir.
Sí, no, d'acord, però vull dir que jugador, un driblador espectacular. Jo crec que s'hi junten moltes coses. És veritat que no ha tingut sort amb les lesions, que les ha tingut sempre coincidint amb l'entrada de la fase definitiva de la Champions, i moltes vegades, i això. I són lesions traumàtiques que no han de tenir res a veure teòricament amb el fet de cuidar-te o no cuidar-te, però sí, és veritat que l'acompanya d'aquesta aura de certa frivolitat o de molta frivolitat que evidentment no ajuda a consolidar una carrera i sap greu. A mi em va saber greu que marxés, perquè jo crec que en el cas de Messi hagués ajudat el club a tenir un altre jugador referencial, però no s'ha d'així.
A mi no massa, Santi.
L'any que es lesiona menys arriba a la final de la Champions. La perd, però l'any que està, el 2020, crec que és el que té menys lesions i arriba a la final de la...
La de la pandèmia. De
sí, un gran torneig a Lisboa.
És un jugador amb molta conducció. O sigui, és un jugador que arrisca molt i, a veure, el seu futbol és un futbol que ha de protegir-se bastant perquè controla molt i la pilota sempre la té pagada al peu, no?, costat del peu. I després, darrerament, jo crec que a més havia agafat una mica de sobrepès.
Sí, sí. No es cuidava molt, sí.
No és un jugador de... No, que tingui el tema... Messi, per exemple, sí que és un jugador que es cuida d'una forma absoluta. No tinc la sensació que Neymar es cuidi tant.
Sí. Amb un sí o amb un no. Creus que passa Bayern-PSG? Passa el PSG sense Neymar? Només amb Messi o Mbappé? O t'és igual? O prefereixes que passi el Bayern dimecres?
Francament, bastante tengo con lo mío, que deia aquell, no? Però...
Tens
home, no, home, si tira endavant Messi, doncs que tira endavant Messi.
Més possibilitats d'eliminar el Madrid, si passa.
Clar, Bayern o PSG per eliminar el Madrid, no?
Doncs, clar, bàsicament la pregunta.
Que passi el Bayern,
no?
Suposo que el Bayern, sí, esclar.
Jo vull que passi el Bayern.
La pregunta encoberta és aquesta.
Jo vull que passi el Bayern, també, no?
No, jo me l'havia fet seriosament la pregunta.
No, 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 jo volia saber si creieu que el PSG té opcions de remuntar o no. Ja sé que vas amb Messi, tu, però...
Sí, sí, Messi.
Jo vull que passi el Bayern, que passi el Bayern.
Quin és el primer títol de la temporada, París? Sempre t'ho dic.
La Lliga.
No.
Ah, que el Madrid perdi la Champions, sí.
És que no m'aprens. No.
A recuperació.
A recuperació.
Això no està
a
l'ADN, eh?
Això no està a l'ADN.
Amics, això és una cosa al marge.
Amics, us posaré la música de la Pau i de la victòria del Barça a la Lliga i us deixaré marxar amb les furgonetes elèctriques de Maxus. Fins dilluns que ve, gràcies. Bona nit, adéu, adéu.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Presentem la nova gamma de furgonetes Maxus i els seus nous models 100% elèctrics. Una nova energia per fer front a les feines més dures i el dia a dia més exigent. Una nova energia que és pura força. Digues adeu als no puc, millor. Sayonara, baby. Maxus, una nova energia. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Renault. Parlem de cotxes. Parlem de tecnologia. Parlem del plaer de conduir. Parlem de Renault. Aprofita els dies únics del 10 al 20 de març per endur-te'n el teu nou Renault amb les millors condicions. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1, tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Obres l'ordre de comanda i fiques el numeret.
Quin numeret?
Són 8 dígits i 6 lletres.
Què?
Ho tens al mail.
Quin mail? Jo no tinc cap mail. Quin mail?
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Ofertes úniques amb estoc disponible fins al 20 de març. Citroën. Condicions a Citroën.es.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantindre fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Això no té nom.
Avui ens visita el cap d'esports de La Vanguardia, Joan Josep Pallàs. Hola, Joanjo.
Hola, què tal, Aleix?
Què tal? Bona nit.
Quant de temps.
Quant de temps. Sí, 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 sí. És veritat. Entre una cosa i l'altra ha passat un mes, eh?
O més, potser.
O més,
sí. Sí, sí, fa molt. Jo,
no, ah, clar, perquè...
Jo he hagut de posar el... bueno, el... un localitzador per trobar el lloc.
No, bueno.
Sí, que no trobava la porta, tio.
Que mare que et va parir. No, és veritat, perquè vam fer la ràdio cap per avall. Vam fer la gala del Mundo Deportivo en dilluns. Llavors va una saltada.
Ah, ja sí que ens vam veure.
Allà ens vam veure una estona, sí. Va ser divertida, eh?
Allò va ser bastant Reservoir Dogs, sí.
Sí, que és veritat, sí. Reservoir Dogs està sent el joc del Barça, últimament.
Sí, una miqueta.
Avui t'he llegit a La Vanguardia, m'encanta l'article, com sempre. Ja ho saps. No, està bé, no? Perquè vens a dir una mica això, no? Que evidentment el Barça està jugant poc vistós, però que no és la intenció, vull dir que no ho fa expressament, no?
No, jo, sí, una mica això no té nom d'avui, no, per aquí, que jo crec que el debat de l'estil pot arribar a ser esgotador si si s'activa quan no toca. I jo crec que hi ha vegades que s'ha de ser una mica més condescendent respecte al joc del Barça quan veus que les circumstàncies obliguen a jugar al Barça de certa manera o pitjor del que voldríem, perquè no ho pot fer d'una altra manera, perquè els jugadors que li queden doncs no estan capacitats per fer un joc de l'alçada del paladar més fi. I jo crec que ara, últimament, està passant una mica això.
Val, t'ho compro, però és, això és lo que hi ha de Koeman, de manual, i se'l van matar, se'l van matar.
Probablement
hi ha
jo era
una vara de medir molt diferent. Amb
jo, probablement jo era bastant condescendent amb Koeman.
Sí.
Perquè crec que també va rebre una crítica bastant salvatge. Quan allò de l'és lo que hi ha, doncs es va ridiculitzar una mica, i una mica de raó tenia. De fet, el Koeman tenia una plantilla infinitament pitjor que aquesta, si li treus un petit detall que era Messi. Però, a part d'això, jo crec que crec que si veiéssim que la voluntat de l'entrenador fos deliberadament o que ja tingués un pla per jugar defensiu, llavors sí que podríem encendre la llum d'alerta, però jo crec que fins i tot et diria que en el partit d'ahir, que va ser lleig, fins que el Ferran Torres falla el penal, era un partit que tenia la pinta que tenia, que era d'un burocràtic horrible.
Controlat i que es guanyaria,
i
no?
I que es guanyaria. Sí. Llavors marques aquell penal i jo crec que ja està.
Bueno, és que va tot consecutiu.
Sí, sí.
És l'error del penal, l'expulsió d'Araujo, i a partir d'aquí ja es complica tot, no?
Sí. O sigui, jo sóc el primer, eh? O sigui, no vull portar la confusió. Jo sóc una mica, no sóc dels pesats, però jo sí que crec que el Barça ha de singularitzar-se a través de un joc determinat. Crec que això és el que fa transcendir un club. O sigui, jo què sé, per fer un símil, la gent ressalta la feina de l'Atlètic Club perquè té una filosofia que és no jugar només amb bascos. A mi em sembla que el dia que perdin això, perdran la identitat. El Barça se l'ha relacionat amb el bon futbol i crec que això, perdre això seria un desastre. El que passa que s'ha de ser comprensiu amb aquesta línia filosofal, digue-li, quan no tens els elements per jugar com vols.
Fins quan s'ha de ser comprensiu? Pregunto, pels puristes.
Fins que tornin els bons i vegis que quan torni Pedri, quan torni Gavi, quan torni Dembélé, quan torni Lewandowski, quan torni De Jong, que va ser substituït a la mitja part per molèsties, vegis un futbol que no et convenç. Ahir el Xavi fa un 4-3-3. El problema que té el Barça ara és que els tres de davant són els que són.
No marquen diferències.
Clar, o sigui, si tu tens a Romario, a Ronaldo, a Neymar, a Messi, a Luis Suárez, i passes d'això a jugadors que o estan encongits o tenen problemes existencials o són mediocres directament, llavors, clar, tu pots fotre cinc davanters, si vols. Si els cinc davanters són dolents, doncs no aniràs a l'atac. O sigui, jo estic a favor de que el Barça sempre el seu segell sigui atacar. Sigui amb Cruyff, sigui amb Guardiola, sigui amb Luis Enrique, sigui amb Terry Venables, que ara la gent dirà, hòstia, què diu aquest? Doncs si la lliga que va guanyar el Venables, la idea de pressió sobre el rival quan el Barça no tenia la pilota era revolucionària fins a identificar o fins crear un fil argumental fins ara. O sigui, era un equip que pressionava, bueno, van acabar rebentats els jugadors.
El Tata Martino també el cites avui a l'article.
Bueno,
també tenia aquest tret característic d'atacar sempre, no?, amb els jugadors que tenia.
Com a exemple de que si el Barça que va jugar a Almeria, a Camp del Manchester, el Bernabéu guanyant, fins i tot, o ahir, hagués sigut el Martino, l'haguessin crucificat.
Sí, tant.
I bueno, jo crec que sí que és veritat que amb això el Xavi té certa avantatge, que està més protegit, tot i que la sensació que té ell no és aquesta. ell creu que hi ha molta crítica sobre, sobre el seu equip.
Jo que parli amb Koeman o amb Martino.
Jo crec que ell està més protegit, i jo crec que és bo que estigui més protegit, perquè al final l'entrenador necessita certa estabilitat, i encara que ell no la noti, perquè quan estàs a dins jo crec que tot les perspectives es perverteixen i tot ho veus diferent, però crec que ell té la sort de comptar una miqueta més de... Ara potser s'ha canviat una mica la cosa, perquè jo crec que el dia del Bernabéu la gent va embogir una mica. Jo estava al Bernabéu i vaig entendre el que va passar, però hi ha gent que no va entendre, i jo crec que el Barça, la millor línia que tenia allà, de fet, és la línia Champions, és la defensiva.
Clar, és que ara mateix...
I...
Té millor plantilla del mig camp endarrere, del mig camp endavant.
Jo estava al Bernabéu i veia a Ferran Torres, a Rafinha, a davant, i no feien sensació d'amenaça. Zero. Per tant, si tu cada cop que li dones la pilota als de davant... no hi ha amenaça, és molt probable que l'equip contrari doncs ja pensi, per aquí podem estar tranquils, anem a atacar-los. I el Barça va fer un exercici defensiu poc habitual, però que l'ha pres a fer. Això no està malament.
No, ara has de millorar al davant. Tenir sí. Això, mantenir això, perquè Europa és importantíssim, mantenir això i millorar al davant.
Pensa que ahir hi ha un moment que no hi són 45 minuts, que i a més el Barça es queda amb un menys, que no hi són Frenkie de Jong, Pedri i Gavi. Són els tres, per mi, millors migcampistes que té el Barça d'aquí a Lima.
Per tant, tu compres això, és a dir, ho relativitzes fins que arribin els jugadors que han de marcar diferència, llavors hem d'exigir al Barça...
Aquí s'ha d'esmolar la crítica cap a alguns fitxatges que s'han fet aquest estiu. No tots. O sigui, Koundé està superbé, Christensen està superbé, però hi ha altres jugadors que han vingut a tapar, i ara ja m'agafa com una mica els pèls se'm posen una mica de punta, que han vingut a tapar el forat de Messi, que són Rafinha i Ferran Torres, i que han costat molts diners. I ja sé que les notes s'han de posar a final de curs, però Ferran Torres fa 4 mesos que no marca un gol, per exemple. I Rafinha és un jugador que...
Sí, marca últimament.
A força de baixar el llistó, cada cop que fa un regat o fa un gol, diem que tal. Però el que hem de fer és comparar aquests jugadors amb altres davanters, o el que ha d'aspirar el Barça a considerar que és un bon davanter. És a dir, faig la llista de davanters que han passat pel Barça?
No faria falta. No ens
jo crec que aquí hi ha un problema. Llavors has d'esperar que vingui Dembélé, que amb tota la crítica i tot el debat que pugui crear, és un jugador que el dia que té el partit te'l creus, és a dir, és un jugador diferencial. Lewandowski, sobretot a la primera fase de la temporada, també. Però algú s'ha preguntat per què Gavi va ser finalment escollit com a tercer davanter?
Bueno, no, també perquè li donava més consistència al mig del camp.
Sí,
no,
tu creus que si un dels davanters, ja afegeixo Ansu Fati, estiguessin bé, el Barça no jugaria amb tres davanters molt més que no pas amb quatre?
Depèn del partit, no?
Jo crec que la fórmula és collonuda, i que li ha anat molt bé al Barça. Però si els davanters, algun dels tres que estic dient, estiguessin realment bé, ja et dic jo que el 4-3-3 seguiria sent el dogma, el dibuix dogma.
Ara, com som que no acabem de gaudir ni dels 9 punts a la Lliga, d'estar un pas de la final de Copa, de guanyar un triplet espanyol...
Pensa
no?
que jo he dit, a l'això de no té nom va avui, de l'esgotament que tinc respecte al tema de l'estil. Vull dir, jo el que crec és que s'ha de valorar el que s'està fent. No rendit, perquè hi ha moltes coses a criticar. Però jo he entès el que li ha passat al Barça aquests últims partits. No vaig entendre la d'Almeria, però he entès el que li va fer a Madrid i he entès el que va fer ahir al Camp Nou contra el València. O sigui, puc arribar a entendre que les circumstàncies han marcat d'una manera definitiva a l'equip com perquè jugués així.
Compte que bé se'n va més i el clàssic, ara.
Sí.
A veure com hi arriben i si recupera jugadors.
A veure quants jugadors recuperes.
Val. Però que no estaran al 100% aquests que recuperes.
No. No. Ara feies menció a l'article que hem publicat avui a La Vanguardia. Jo el que dic és que l'important és tenir la sensació de que el teu entrenador vol jugar bonic, vol jugar bé a futbol. L'aspiració a jugar bé, jo, respecte a Xavi, no tinc cap dubte. El que passa que a vegades no surt bé. I la memòria és molt selectiva, i quan ens en recordem de Cruyff com a gran transformador de la història del Barça, que ho és, eliminem, com ho fem amb la nostra vida quan ens fem grans, recordem quan érem petits i una mica vernissem les històries i les convertim en més maques del que són.
El bon records, vas.
Doncs també hi havia partits horribles, lletjos, i també el Cruyff agafava els últims minuts i posava un central a rematar. I deia, sí, i que el Barça s'entrés pilotes. Però què li passava a Cruyff? Que l'essència d'ell era sempre sortir a atacar, i això és l'element transformador. Jo crec que Xavi agafa aquest testimoni, no l'estic comparant amb Cruyff, perquè el pobre ahir va tenir raó quan diu, compareu aquest Barça amb el de l'any passat i no amb el de Guardiola, que aquí té una mica de raó. Poc a poc, però si vols que l'equip tingui certa estabilitat i vols fer confiança a l'entrenador, deixa el fer algun partit dolent si és que no té les peces que...
El problema d'això és quants partits dolents li has de deixar fer, perquè si mirem tota la temporada potser n'hi ha hagut uns quants que no ens ha acabat d'agradar, no? I una vegada era perquè no, és que és a l'inici, s'han d'adaptar, l'altra és no per les
jo
baixes.
Tinc la sensació de que quan troba el punt, que és precisament quan posa el quart el fals extrem, que coincideix amb la final de la Supercopa, etc., se li comencen a caure peces. I que aquestes peces, al principi eren una o dues i allò s'aguantava bastant bé, però quan han sigut quatre o cinc, allò s'ha desmuntat. La diferència entre aquests elements titulars i els que els substitueixen és abismal, és massa gran. I aquí sí que hi ha d'haver crítica, que és que la profunditat de la plantilla no és bona, que quan Xavi va dir si se'n va Memphis Depay, porteu-me algú perquè tal,
Bellerín, porteu-me
com
algú,
és tan home de club, no li van portar ningú i a sobre va marxar un altre.
Sí, sí.
I home, jo no dic que Memphis Depay sigui la solució al Barça, però home, igual no li hagués anat malament al Barça comptar amb un jugador com aquest, com en el seu temps a Aubameyang, clar.
I amb tot això, el Barça és megalíder a la Lliga.
Totalment.
A un pas d'una final de Copa i d'aconseguir un triplet de competicions estatals, que seria la rehòstia aquesta temporada.
Però aquí estem discutint sobre si tal. Que sí. Està bé, té gràcia.
Som un entorn únic i singular,
sí,
el del Barça.
Sí, 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 sí.
Ara, tens tota la raó del món. Si el Barça vol aspirar una altra Copa a regnar Europa, ha de tenir una plantilla de moltíssima més qualitat, des de l'1 al 25.
Jo crec que l'anàlisi que faig jo de la plantilla és com una mica decreixent des de la defensa fins a la davantera. El Barça té una defensa de primer nivell, baixa una mica al mig del camp, perquè té bons futbolistes però en té massa pocs, i decreix a la davantera perquè el Barça no té davanters de Champions ara mateix.
En això estem d'acord, que ara mateix del mig camp en endarrere el Barça té moltíssima més qualitat i està sabent explotar moltíssim més el que és la defensa, no?, i les porteries a zero, que no pas del mig camp en endavant, tot i que està rendibilitzant moltíssim els gols, eh?
Absolutament.
Brutal, brutal. Avui en parlàvem a la tertúlia. Escolta'm, posa-li banda sonora, va, aquesta reflexió tan interessant que fas.
Doncs he escollit una cançó que es diu... Bueno, és més vella que anar a peu. Es diu Porque te vas,
home,
de la Janet.
Home,
que últimament ha sonat molt perquè era banda sonora d'una pel·lícula que es deia Cria Cuervos, de Carlos Saura, que va morir. I llavors he pensat, tu posa-la, després inventa't l'argument pel qual l'has escollit, però me l'has donat tu.
Ah, perquè te vas al futbol bonito del Barça.
Ara veus?
Porque te vas,
per,
no?
Això, per això m'agrada venir, Aleix, perquè m'ajudes.
És vintage, avui, eh?
Sí, sí. No escoltar, per cert, si estàs en un quadre depressiu. Aviso a l'audiència.
Sí,
home, és molt perillosa. Sí.
És tristona, és pessimista.
No.
La lletra, la veueta... Menys mal que hi ha com uns arreglos així musicals divertits.
Doncs a mi m'agrada la tornada que té.
No, no.
Ja sé que és de
primer. No, ara però... en sèrio, la cançó és collonuda. Eh?
És bona, sí.
La cançó és una meravella.
A més, sense voler, porta a cantar, a cridar, no?
Sí. Però és trista, és trista.
Ai, a veure si torna el bon futbol del Barça.
Llavors canviarem de registre i posarem una altra cosa més alegre.
No, el bon futbol no, que a mi m'agrada molt el que va dir l'entrenador del Burgos, Julián Calero. A veure si torna el futbol bonic, estèticament bonic i agradable de veure i entretingut. Però el bon futbol, el Barça està fent bon futbol, defensiu, però bon futbol, no? Defensiu.
Bueno.
A veure què passa a Samamés i el Clàssic.
Aviam.
Et llegim a La Vanguardia.
I ens veiem d'aquí 3 mesos.
No, d'aquí 3 setmanes, que ara ja no hi ha res els dilluns.
Molt bé.
Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu. Teniu a la llista de l'Spotify Això no té nom, aquesta recomanació avui del Joan Josep Pallàs per tancar la seva reflexió sobre el futbol del Barça. Ai, ai, ai. 12:35, atenció perquè en el partit d'avui, Osasuna-Celta, hi ha hagut polèmica per un gol anul·lat i tenim comunicat d'Osasuna, Albert.
Sí, Osasuna 0, Celta 0, a la segona meitat Abde, el jugador d'Osasuna, fa una centrada des de l'esquerra. L'està a punt darrere de rematar el Ximi Dávila, que el que fa és deixar passar la pilota i acaba en gol. Quan tu veus la repetició, sembla fora de joc del Ximi, que no toca la pilota però influeix en la trajectòria. Però després en la repetició, de fet l'àrbitre l'ha anul·lat, el VAR ha tirat les línies, l'han anul·lat, però quan veus la línia, veus que surt del colze del Ximi Dávila. Clar, Osasuna indignat, veient la repetició, perquè, clar, si tu puges una mica més la línia i la tires des de l'espatlla, doncs veus que està en línia. I Osasuna ha fet un comunicat que diu que sol·licita al Comité Técnico de Árbitros una aclaración por el gol anulado a Abde. Diu que la imagen ofrecida por el VAR sobre la posición de Ximi no prueba de modo alguno la supuesta posición irregular del delantero en la acción. La entidad reclamará una explicación al estamento arbitral para aclarar si, como parece, se ha producido un grave error en el uso de la tecnología que ha perjudicado de forma no notable a Osasuna. Escoltarem un tall de Iago Barrasate, el tècnic que, evidentment, estava emprenyat.
Yo, profesor, soy de geometría, sé un poco también, pero no, estamos teniendo muy mala suerte, ¿no? El otro día con la de Quique Barja, hoy también he visto esa imagen también, puede ser fuera de juego, pero no por la imagen que nos hayan enseñado, ¿no?
És professor, sap una mica de geometria i ha vist que la línia
no ho ha vist clar, no?
Vaja.
Qui deia que s'acabarien les polèmiques arbitrals amb el VAR? Doncs no, encara n'hi ha més. I està distret el Comitè Tècnic d'Àrbitres, ara Osasuna també reclamant-li explicacions a aquest estament que aquests dies ens ha estat mogut, no?, per tot el cas Negreira, que esquitxa també el Barça i aquest Comitè Tècnic d'Àrbitres. Bé, en qualsevol cas, de moment 0-0, Osasuna-Celta, l'Osasuna que, tot i aquest empat i aquesta queixa, no està patint pel descens, té 34 punts i està virtualment salvat, el Celta 28 punts, amb aquest puntet també té molt a prop la permanència. No marxis, Albert, que ara parlem de bàsquet, perquè tenim uns dies intensos en el món de la cistella. I començarem amb el nom propi de les pròximes hores, Pau Gasol, que ja està fent el compte enrere per l'homenatge que li faran els Lakers la matinada de dimarts a dimecres. Quim Salvador.
Doncs sí, falten poc més de 24 hores. Serà el descans del partit que jugaran a l'Staples Center de Los Angeles contra els Memphis Grizzlies, els Lakers contra els Grizzlies que van ser, ja ho sabeu, el primer equip de Pau Gasol a l'NBA. El partit començarà a les 3 de la matinada, hora catalana, no aquesta matinada. Com bé has dit, la de dimarts a dimecres, és a dir, d'aquí a 24 hores i escaig. I a la mitja part s'escenificarà la retirada de la samarreta groga dels Lakers amb el número 16 de Pau Gasol, una samarreta que quedarà penjada al costat de la d'altres llegendes, com, per citar-ne només els noms més coneguts, i déu-n'hi-do quins noms, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal o Jerry West, entre d'altres. Podem escoltar Pau Gasol en declaracions a Vamos.
Nervios, muchos nervios, mucha expectación, intentar contener un poquito pues todas esas emociones, ¿no? que van a fluir y que voy a sentir en un momento muy, muy especial, ¿no? Pero muy, muy agradecido por este momento, un tremendo honor y feliz de compartirlo con toda nuestra afición.
Nervis i emocions, i és que és evident que serà un moment molt especial, ja no només de la carrera esportiva, impressionant carrera esportiva de Pau Gasol. Diu ell mateix que un dels moments més especials de la seva vida.
Sin duda es uno de los momentos más bonitos de mi vida, ¿no? Porque es un reconocimiento y un honor enorme, ¿no? Pero sin duda también es el resultado de que haya habido muchos momentos muy bonitos e importantes dentro de mi carrera, ¿no? No sé si es una guinda de pastel o es un pastel aparte. Es una cosa difícil de digerir por la magnitud que tiene y el significado.
Doncs demà estarem molt pendents, durant el Tu Diràs, quan arrenqui el Tu Diràs i durant el programa de demà, dimarts, quedaran poques hores, per aquest homenatge que serà a partir de quarts de 4 de la matinada hora catalana. Demà serem a Los Angeles, demà muntarem una tertúlia especial per dimensionar i trucarem diversos protagonistes per dimensionar el que és una cosa inèdita, que un jugador de bàsquet català aquí als Lakers, que és una de les franquícies més importants de l'NBA, li retirin la samarreta al costat d'aquestes llegendes, com deia el Quim, Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar o Shaquille O'Neal, entre d'altres. Per cert, aquesta nit juga Ricky Rubio, no?
Sí, a casa Cleveland contra els Celtics, res, d'aquí 20 minutets, el partit comença a la 1.
Doncs mira, és un bon partit, per si quan acabi el Tu Diràs no teniu son, aquest Celtics-Cleveland amb Ricky Rubio, un altre dels catalans que també està triomfant a l'NBA. I demà tenim Eurolliga, a RAC+1, Olympiacos-Barça, a partir de les 8 del vespre, amb el Mundet i amb el Colomer i companyia, els del Pireu són co-líders de la competició, empatats amb el Real Madrid, i amb una victòria més que el Barça. Per tant, és un partit important perquè el Barça s'enganxi al liderat d'aquesta Eurolliga ja en el tram final de la fase regular. Saras té tota la plantilla a disposició per aquest partit a Grècia, demà a les 8, en directe a RAC+1, Olympiacos-Barça. I precisament de l'Eurolliga volem parlar-vos, perquè ahir us avançàvem que debatran aquest mes tots els equips de l'Eurolliga l'entrada de Dubai a la competició. La predisposició entre els propietaris de la competició és alta i forma part d'aquest procés d'ampliació que es vol fer de fins als 22 equips previst pel 2024. Doncs bé, d'entrada demà hi ha una reunió entre Eurolliga i FIBA per abordar, Ballera, la qüestió de la unificació dels calendaris.
Sí, ja ho explicàvem ahir. Segons ha pogut saber RAC1, més la cimera de demà entre FIBA i Eurolliga no es farà ni a Ginebra ni a Barcelona, sinó que es farà en una seu neutral, un terreny neutral, podríem dir, a Munic, la capital bavaresa. És la seu de FIBA Europa i també la casa d'un dels equips propietaris de l'Eurolliga i membres de la comissió de treball, en són quatre, doncs és el Bayern és un d'ells, també el Barça està dins de la comissió de treball, però es farà a Munic i els negociadors hauran d'encaixar doncs, aquests plans expansius que té l'Eurolliga amb també la voluntat que té la FIBA, la Federació Internacional, de mantenir les finestres per seleccions amb la temporada engegada com ara.
Ahir, entre el company de Mundo Deportivo, José Ignacio Huguet, i el nostre home bàsquet aquí a RAC1, Marc Mundet, us explicàvem aquests plans d'expansió que té l'Eurolliga anant-se'n cap a Dubai. Avui hem volgut copsar les primeres reaccions a aquesta notícia. Per exemple, què en pensen de tot plegat a l'Associació de Basquetbolistes Professionals?
Doncs no en són gaire partidaris. D'entrada, el secretari general Rafa Jofresa creu que no té cap sentit que un equip de Dubai d'un altre continent jugui a l'Eurolliga. Declaracions a RAC1.
Jo crec que això bueno, no és una cosa positiva, no? Però bé, no sé, jo no sé on arribarà, però està clar que, no sé, si una lliga europea, clar, un club o un equip de fora de lo que és Europa, pues bueno, jo crec que no té molt sentit.
Una de les principals preocupacions dels jugadors és el calendari, cada vegada més carregat de partits. Si més equips a l'Eurolliga vol dir més partits, Jofresa creu que tot plegat anirà en contra de l'espectacle.
El que ha estat fent l'Eurolliga tots aquests últims 10-15 anys, que és anar mica en mica ampliant calendaris, també la FIBA aquí s'hi ha sumat, no?, amb el tema de les competicions de les finestres de classificatòries per mundials, europeus, etc., olimpiades, doncs fa que el calendari estigui tan carregat que fa que, bueno, que els jugadors no arribin a tot i jo crec que això és contraproduent per l'espectacle.
Això des de l'Associació de Basquetbolistes Professionals Espanyols. El Sindicat de Jugadors de l'Eurolliga de moment no es vol pronunciar, diuen que encara hi ha massa especulació sobre aquest projecte, i que abans encara s'han de resoldre d'altres qüestions més importants.
N'anirem parlant d'aquesta qüestió, a veure què decideixen el mes de març els clubs de l'Eurolliga i demà a veure com va aquesta reunió entre alguns membres de l'Eurolliga i FIBA. I encara en bàsquet, ahir ho comentàvem amb el Mundet, el partit de l'Uni Girona, de la Lliga Femenina contra el Jairis de Múrcia, van expulsar el tècnic local, el tècnic de l'Uni, Bernat Canut, i també l'Speaker. Albert, què va passar?
Sí, a veure, expulsar un entrenador és més habitual, però que un àrbitre faci fora un Speaker hi ha pocs precedents. N'he trobat un, el 2009, en què l'àrbitre va expulsar l'Speaker del Pamés a València per un cas semblant. Què va passar ahir a Fontejau? Doncs vaja, ja s'acabava el partit, poc més d'un minut pel final, i els àrbitres van fer fora Bernat Canut, el tècnic de l'Uni, molt emprenyat i desesperat amb els àrbitres. Mentre els assistents de l'Uni intentaven calmar el tècnic i endur-se'l cap a fora, l'Speaker va esperonar el públic. Aquest és el moment de l'expulsió de Bernat Canut, amb la cridòria de Fontejau i les consignes de l'Speaker, que mentre parla aixeca els braços demanant la implicació dels aficionats. Aquest xiulet que escoltàvem és el de l'àrbitre per evitar que reprengui el joc, perquè se'n vol anar cap a la taula i fer fora l'Speaker. De moment avui el club i també l'Speaker prefereixen no parlar, però comenten que, ja que l'Speaker aixeca els braços habitualment quan esperona el públic, però que, clar, els àrbitres van interpretar que el que feia l'Speaker era llançar-los al públic a sobre, escalfar l'ambient, i que van preferir fer-lo fora, tot i que quedava, insisteixo, poc més d'un minut. Veurem què n'acaba dient la Lliga, si hi ha alguna sanció pel club, i sobretot quina sanció rep Bernat Canut, que va ser expulsat i va marxar insultant els àrbitres. Per exemple, l'acte reflecteix frases com «sois unos gilipolles» o «és una puta vergüenza».
Molt bé, o com es digui. A veure quina sanció li cau al tècnic del Girona. Partit que, per cert, va acabar perdent l'únic clarament, 58-72 contra el Jairis de Múrcia, en el retorn d'Eric Surís, no?, que és l'entrenador, sí, del Jairis a Fontejau, partit molt especial pel que va ser tècnic de l'Uni durant més de 4 anys.
Sí, des de l'estiu de 2016 al novembre del 2020, una etapa exitosa del club, que va aixecar una lliga, la del 18-19, va disputar 4 finals de la Copa de la Reina i va acabar arribant a les semifinals de l'Eurocup, la segona competició europea. Surís explica a RAC1 que va viure el retorn a Fontejau emocionat, començant per la prèvia, una prèvia molt diferent a la resta de partits.
Un dia de sensacions molt, molt estranyes, no? De fet d'estar, doncs, d'arribar a la teva ciutat, d'anar a un hotel, no? Al final d'anar a un pavelló on has estat molts anys de local i anar-hi de visitant, veure tota la gent amb què t'enfrontaràs, que coneixes, i evidentment això, doncs, fa que les sensacions de les 24 hores més o menys, doncs, que estàs a la ciutat on vas a jugar, doncs, sí que van ser estranyes.
I el més especial, el reconeixement del públic, del seu expúblic, l'ovació abans del partit.
Com em va rebre el públic, sí que és especial. El fet de la presentació i així, doncs, que tot Fontejau, doncs m'aplaudís i així, és evidentment, doncs, algo emotiu, algo que et sents molt agraït i molt orgullós, doncs, que, bueno, doncs, que la teva gent, a la teva ciutat, doncs, et valori, que aquest reconeixement a la feina feta durant tantes temporades, i això és el que va fer també el partit especial.
Amb la derrota, l'Uni baixa al tercer lloc. Tenim els altres dos equips catalans també en zona de play-off. El Cadí-la-Seu és 8è i el Barça-Sant Feliuenc és 6è.
Gràcies, Albert. Bona nit. Vinga, ara tornem amb Pol Espargaró i després al final feliç amb David Llorenç.
RAC 1. Ràpida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750. Potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Destinació 22 de novembre de 1963.
El president Kennedy ha rebut un tret al cap.
Destinació 20 de juliol de 1969.
Armstrong i Aldrin col·loquen la bandera sobre la superfície lunar en un dia.
Descobreix la nova hemeroteca digital de La Vanguardia. Un viatge amb la màquina del temps.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter. RAC1. Instagram.
RAC1 Oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som 1.
RAC1. Tots som 1.
GP RAC1.
Sona la sintonia de GP RAC1 perquè falten menys de 3 setmanes perquè arrenqui un nou Mundial de Motociclisme. El cap de setmana del 25 i 26 de març serà Portimao, aquest cop. Arrenca el Mundial a Portugal, 25 i 26 de març. I aquesta nit escoltarem el tuitaràs Pol Espargaró, que aquest any, Quim, canvia de marca.
Sí, després de 2 anys al Repsol Honda, en Pol correrà enguany amb Gas Gas, marca originàriament catalana, que ara és propietat del mateix grup empresarial que KTM i que aquest 2023 s'estrenarà la màxima categoria del motociclisme de velocitat. Un projecte engrescador que s'ha presentat aquest cap de setmana aquí a Catalunya, a Terrassa, on hi han instal·lat la nova seu de GasGas.
I el Quim Salvador ha pogut parlar uns minuts amb Pol Espargaró.
Pol Espargaró, nou pilot oficial GasGas de MotoGP. Hola, Pol.
Hola.
Que la marca es digui GasGas i que la presentació la feu a Terrassa em sembla fantàstic.
És espectacular, és increïble, és un somni per tots aquests que hem vist créixer la marca i que som de casa. És algo espectacular i bé, hi ha molts que han vist créixer aquesta marca que algun dia li haguessin dit que estaria ara a MotoGP, a l'elit del motociclisme de carretera. Era impossible, no? I aquí estem.
I a part és una mica tornar a casa, perquè la moto és com la KTM, on hi vas fer una pila d'anys. Te l'has trobat gaire canviada, de la moto que vas deixar, o no?
Bastant similar. La veritat és que la moto no ha canviat massa, i si ha canviat, ha canviat a millor. Estic content perquè l'estil de pilotatge, l'ADN de la moto és molt semblant i és com tornar a casa. A més, no només amb el tema de pilotatge, sinó tots els enginyers que jo vaig estar treballant en el passat, ja hi ha aquesta connexió amb ells. Jo sé com treballen, sé el que els he de dir, quan els he de dir, com els he de dir, i per tant és molt més fàcil per mi desenvolupar una moto o solventar els problemes que tinc donant el fi de setmana, ja sé la tecla que he de tocar, i això evidentment agilitza moltíssim les coses.
Serà la desena temporada MotoGP, xifra rodona. Comentava l'Hervé Ponxarà, el cap de l'equip, amb qui vas debutar també a MotoGP, que hi ha moltes ganes que arribi la primera victòria.
Sí, jo també, sóc el primer interessat. Hem tocat el pal moltes vegades, no? I més amb KTM l'últim any vam estar lluitant a diverses carreres per guanyar, però al final no es van donar les circumstàncies, però bueno, s'ha de perseverar i s'ha de seguir lluitant. No és algo que em tregui la son. Jo el que vull arribar a final d'any és en una bona posició en el capdavant. Si això passa per fer totes les carreres segon, Emilio Zamora no va guanyar cap carrera en el Campionat del Món i va ser campió del món, no? Llavors, això et demostra que la constància sense guanyar carreres és el més important.
Com veus la relació de forces de la categoria després del primer test de Sepang?
A veure, és complicat, no? Perquè la Ducati està a un gran nivell, ja ho vam veure l'any passat, i a més n'hi ha moltes, amb pilots joves, molt talentosos, amb poca por i moltes ganes de fer-ho bé. Llavors, el nivell és més alt que mai. Tenim la sort que els pilots i GasGas i tota la fàbrica ha apostat moltíssim per aquest projecte, junt amb Red Bull. Han estat treballant moltíssim en l'aerodinàmica, que és el tòpic més important d'aquest any. És amb el que les motos giren, acceleren, frenen més ràpid, i crec que hem arribat a un compromís bastant bo. Per tant, la moto és capaç de fer-ho molt bé i té un nivell molt alt i un potencial enorme. Llavors, tot està en les nostres mans. Tinc moltes ganes, estic bé físicament i tinc ganes de començar la temporada per poder estar el més endavant possible.
Però si et pregunto per un favorit...
Doncs, evidentment, és el vigent campió del món, no? Que és el Pecco Bagnaia i el seu company d'equip, el Bastianini, que l'any passat van estar molt forts, però aquest any, evidentment, doncs, mínim, seguiran en el mateix nivell. Per tant, són tots els altres que hem d'acortar les distàncies.
Fins ara és una entrevista molt agradable. Aquesta pregunta no tant. Per què no ha anat bé amb el Repsol dels dos últims anys?
Jo crec que és massa complexa per explicar-ho en ni un minut, no? Però són moltes les circumstàncies. Crec que ha agafat un mal moment a la fàbrica, no només perquè la moto no està acabant de funcionar, sinó perquè estem en una transició molt important en la qual les motos estan girant, accelerant, parant més ràpid per tot el tema aerodinàmic. Hem vist que la Ducati pràcticament no canvia xassis, o en canvia molt pocs, o el motor no varia molt. El que han estat afegint a la moto són coses d'aerodinàmica, ales, alerons, petits, grans, a dalt, a baix, però això és el que està fent canviar la categoria en si. I totes aquestes millores, tota l'aerodinàmica ve d'Europa, no? De la Fórmula 1. Per tant, els millors enginyers són europeus i crec que Honda necessita una estratègia una mica més agressiva en aquest aspecte per fitxar altres enginyers aerodinàmics per posar-se les piles en aquest aspecte, perquè veiem que totes les marques estan destinant moltíssims diners en això i potser les marques japoneses estan una mica més verdes en aquest aspecte, però crec que és tot molt més complex que això, no? I tot i així, dit això, veurem un marc increïble aquest any, segurament, amb moltes ganes de fer-ho bé, i probablement estarà lluitant pel Mundial. Però bé, és cert que és una moto complicada i el Marc té aquest bagatge a la seva esquena de molts anys a sobre la moto, que coneix a la perfecció, però tot i així veiem que les caigudes són dures i que per fer resultats es arrisca massa, moltíssim. Si veiem les Ducatis, pràcticament ni s'arrosseguen pel terra, per tant, és un tema de velocitat.
Un altre nom propi, Aleix Espargaró, que l'any passat ens va estar animant des del punt de vista català al Mundial fins gairebé al final. Creus que pot repetir l'actuació de l'any passat, o és difícil poder estar a la lluita pel títol amb una Aprilia com va fer l'any passat?
Per què no? Per què no? Jo, si és que ha sigut capaç de fer-ho un any, evidentment cada any les condicions es posen més complicades i tots els pilots milloren. Hi ha canvis de fàbrica, hi ha pilots que aniran més lents i pilots que aniran més ràpid, llavors pot tenir més rivalitat o menys. Però és cert que si ho ha aconseguit una vegada i Aprilia ho ha fet una vegada, per què no una altra? Ell està content, m'ha transmès que la moto funciona molt bé i la temporada és que és molt llarga i a més aquesta vegada correm dues vegades per fi de setmana, per tant serà una temporada molt llarga i molt dura, en la qual les lesions poden tenir un paper molt important. Llavors la constància serà un punt clau.
De seguida et pregunto també per les curses sprint. Abans em queda un nom propi, que és el de l'Augusto Fernández, campió de Moto2, debuta al teu costat a GasGas. És un pilot que va començar tard i que aprèn molt de pressa, perquè de moment la trajectòria que està tenint és important. Per tant, consells, però potser guardant-te'n algun o què?
Sí, total. No necessita masses. La veritat és que a Malàcia va estar rodant, ara mateix ha pujat en un nivell, en un moment a MotoGP que el nivell és molt alt, que les motos tenen molts gadgets, que ha d'aprendre ràpid perquè les motos són molt complexes, no és quan, igual que jo, vaig pujar a MotoGP i té molta feina per endavant, però com has dit, no? Té un talent innat, és un pilot corpulent que és capaç de domar la moto molt ràpid a pesar de que la moto es mogui o tingui problemes i estic convençut que ho trarà endavant molt, molt ràpid i això crec que ens ajudarà tant a ell com a mi, la rivalitat que podem fer a dintre del box, però estic convençut que serà molt sana perquè és un tio encantador.
El dissabte del primer Gran Premi de l'any veurem la primera cursa sprint de MotoGP. Excitat, amoïnat?
Sí, no ho sé, és algú molt nou, no? I en el punt en què estic de la meva carrera seran carreres molt, molt boges. Sortides que seran molt importants, tothom arriscarà moltíssim les primeres curves perquè estem veient que adelantar és molt, molt complicat a MotoGP últimament. He canviat bastant la meva manera d'entrenar per obtenir aquesta volta més ràpida en el dissabte en el quali i tenir unes sprint races una mica més explosives i esperem que tot això funcioni i que KTM també aporti una miqueta en les sortides i puguem fer sortides bones i tenir-ho tot llest per la primera carrera.
I acabo amb una cosa que em crida molt l'atenció d'aquest GasGas Factory Team, que és Tech 3. Tech 3 havia estat fins ara equip satèl·lit sempre. Si una fàbrica té més d'un equip, té l'oficial i té els altres que en principi lluiten amb un nivell inferior. No sé si tens garanties absolutes de que sou exactament igual que el KTM Factory.
100%. Això és algo que va quedar molt clar des del principi, no? Ells, els és igual que guanyi, no? Ells volen que una de les motos del grup Peer Mobility sigui una de les que guanyi, i independentment del pilot que la porti sobre. I això a mi em sembla algú molt sensat, que hauria de ser així totes les fàbriques, i això fa que l'esport evolucioni més ràpid i que no hi hagi classes dintre de les fàbriques. Per tant, tinc moltes ganes de començar, serà una lluita interna també molt maca, però crec que estem preparats per intentar lluitar per ser la millor dintre d'aquest grup.
Moltes gràcies, Pol.
Moltes gràcies a vosaltres.
Final feliç.
Després d'escoltar les primeres impressions de Pol Espargaró amb la seva nova moto, amb aquesta GasGas, d'aquí a 3 setmanes ja el veurem rodar a pista. Al final feliç, com cada dilluns, amb el company de Mundo Deportivo, David Llorenç. Hola, David.
Què tal?
Què tal? A veure, què portes avui?
Doncs avui parlarem de tradicions esportives.
Home,
tu dius tradicions esportives i ja dius, hòstia, avui això ve de l'any de la picota,
vintage.
No sé què, viva... No. Perquè sí que és veritat que hi ha tradicions que són centenàries, fins i tot bicentenàries, fins i tot tricentenàries, però les que porto jo són 3 tradicions noves, però que estan molt, molt implantades i molt arrelades en els seus llocs d'origen. Lo de la tradició, encara que sembli mentida, a l'esport americà no està tant en l'esport professional com en l'esport universitari. L'esport universitari hi ha moltíssimes tradicions molt implantades, algunes que venen de molts anys.
I molt seguit, allà també, eh? Un espectacle molt
però
seguit.
Però molt seguit, bueno, ja ho veureu quan us expliqui alguna coseta. I avui parlo de 3 que són noves, força noves, però que han agafat moltíssima volada i que, a més, es poden veure, si les busqueu per internet i tal, es pot veure exemples d'això, i és molt espectacular. Sempre estem parlant de futbol americà, eh? El futbol americà universitari. La primera d'elles és el whiteout de la Universitat de Penn State. Vale? Que dius, aviam, què és això del whiteout?
Whiteout.
Doncs que durant alguns partits a casa, tota la gent que va a l'estadi, al Beaver Stadium, va vestida de blanc de cap a peus. Que dius, bueno, aviam, vale, és un equip universitari, doncs què van, 10.000? No. El Beaver Stadium té una capacitat per 107.000 espectadors. És el segon més gran de l'esport universitari americà. 107.000 és més que el Camp Nou, eh? Vull dir que estem parlant de...
Estic veient imatges i és espectacular, la grada blanca. Sí, clar, només es veu la gespa verda. Sí, sí,
sí, sí, clar. 107.000 persones totes vestides de blanc és l'hòstia.
Això és un partit, dius?
No, això es fa només en partits molt importants quan els aficionats decideixen fer-ho.
Ah, val.
Tot això ve de l'any 2002, quan Penn State havia de jugar contra Nebraska, i s'esperaven, Nebraska anava molt bé en aquella època, s'esperava una invasió vermella, perquè Nebraska va de vermell, i llavors es van mobilitzar i van dir, hòstia, aquests cabrons ens ompliran l'estadi de vermell i tal, no sé què. Aviam, si us ofereixen pasta fans de Nebraska perquè vagin al vostre seient, digueu-li que no. I a més anirem tots de blau. I van anar tots de blau. La cosa va funcionar, van guanyar 40-7, i van dir, hòstia, això està de puta mare, però no ho van tornar a fer fins al cap de 2 anys. Que llavors es van enfrontar contra un altre equip, que aquest anava de blau, i per no repetir el tema blau, com que a la Universitat de Penn State porten la samarreta blava i el pantaló blanc, doncs van dir, doncs anirem de blanc. I també els hi va tornar a funcionar. I des de llavors, en els partits importants, ells es mobilitzen, es parlen entre si, tenen grups de WhatsApp, tenen pàgines de Facebook, Instagram, etc. Diuen, ei, tots de blanc. I en els partits importants, allò s'omple el whiteout.
107.000 persones de blanc.
107.000 és molta gent.
És molta gent. Pots d'anar pantaló, camisa i,
tot,
bamba,
bambes, tot blanc. Tot. Sí, quan sí. Més blanc vagis, millor.
Val.
Millor. I és molt, fa molta patxoca. Val. La següent es diu el Jump Around i això passa a la Universitat de Wisconsin. És una tradició que ve de l'any 98, que no estaven gaire contents amb la resposta de l'afició als jugadors, i un jugador que estava lesionat però que era estudiant de màrqueting li van encarregar, noi, hem de fer alguna cosa per animar la grada i aviam què fem i tal. I llavors es van reunir en un bar, que el bar típic on van els jugadors, que es deia Wando's Bar, i allà els tios van dir, bueno, què podem fer? Hòstia, la música és una molt bona ajuda, tal, no sé què, pam. I van fer un llistat de cançons i van fer un beta test en el mateix bar, aviam com reaccionava la gent. I les primeres 7 o 8 cançons que havien posat a la llista no va passar absolutament res, fins que va sonar això.
A l'estadi, no?
Això ho tinc a l'estadi. Aquesta cançó es diu Jump Around, d'aquí ve la Jump Around, d'un grup que es diu House of Pain.
Sí, és molt bona.
I, bueno, la cançó ja veureu que la lletra
jump
diu
around.
Jump Around. I llavors això ho van posar en pràctica el 10 d'octubre del 98 en un partit contra Purdue, que Purdue en aquella època el quarterback era Drew Brees, que és un tio que va fer una carrera professional espectacular en el New Orleans Saints, etc. I perdien al final del tercer quart, i entre el tercer i l'últim quart van posar aquesta cançó, i els 80.000 tios, perquè hi caben 80.000 tios en l'estadi de Wisconsin, vestits de vermell, saltant amb el Jump Around, patabum, patabum, si ho veieu per internet.
Estic veient imatges. Però és que, a més a més, es posen a ballar els comentaristes de tele, que també els enfoquen, els jugadors que estan fent el temps mort, també ballen.
I llavors aquesta cançó sempre sona al final del tercer quart.
Entre la mascota també està ballant.
Tothom. Entre el tercer i l'últim quart sona aquesta cançó quan el partit es complica i necessiten un plus i han de fer, doncs, una remuntada o rematada la victòria.
No en tots els partits.
No en tots. No, perquè si ho fas amb tots...
Ha de ser una cosa especial, ja t'entenc. Ja.
Saps? Vull dir que els tios filen més prim.
És acollonant, això dels colors. Vull dir, van tots de vermell a Wisconsin. Abans van tots de blanc a Penn State.
No, i a més són 80.000 tios. Sí, clar, és que són estadis que són increïblement grans, perquè estem parlant de futbol universitari.
Bé, tenim el whiteout, Penn State, Jump Around the Wisconsin.
I l'últim és el Hawkeye Wave. Val? Això és la Universitat d'Iowa, que són els Hawkeyes, els ulls de falcó. I aquest és curiós perquè és el camp dels Hawkeyes d'Iowa, que es diu Kinnick Stadium, és un camp que hi caben 70.000 persones, vull dir que déu-n'hi-do, i està com amb una mena de depressió del terreny, i amb un turonet que tenen al costat van començar a construir un hospital de nens, que es diu Iowa State Family Children's Hospital, i quan va estar acabat l'any 2017... veus que queda a sobre de l'estadi i que des dels últims pisos de l'hospital es pot veure perfectament als partits. Llavors, una aficionada dels Hawkeyes va dir, hòstia, hem de fer alguna cosa, tenim un hospital de nens aquí al costat, hem de fer alguna cosa per ells, tal, no sé què. I així va néixer la Hawkeye Wave, que això el que fan és que a cada partit, quan acaba el primer quart, les 70.000 persones que omplen l'estadi, i també ho fan els jugadors i els jugadors de l'equip rival, es giren cap a l'hospital de nens, fan la onada i els saluden. i ho fan a cada partit entre el primer i el segon quart, al final del primer quart. I els nens i les seves famílies que estan a dalt també els saluden amb ells. Si veieu imatges, és d'aquelles coses que et fa posar la pell de gallina perquè sí. És acollonant.
Sí.
O sigui, sobretot quan hi ha imatges gravades des de l'ala de l'hospital dels nens que estan veient el partit, és brutal. I això ho fan a cada partit. I això és una tradició que ve del 2017, però que ja ha agafat moltíssima volada i que està considerada com una de les més encomiables de les que es fan a l'esport americà.
També et dic que la construcció d'aquest hospital és horrorosa. O sigui, està allà al mig plantat,
no? Sí, allà a sobre.
De l'estadi.
Sí, sí.
Dit això, ho han reconduït molt bé i estic veient imatges aquí a través de YouTube i és preciosa, l'escena.
Sí. No, és molt maca. I a més, no només això, vull dir que...
Els jugadors també des del camp...
No,
també
tots, i els jugadors rivals també ho fan. I fins i tot, bueno, els Hawkeyes han posat en marxa diverses iniciatives solidàries i han recaptat més de $500,000 per fons per l'hospital, o sigui que els tios xapó per ells.
Aquests van vestits de grocs i negres.
Sí.
Però tot l'estadi també, quan es gira.
Sí.
Acollonant. M'ha agradat molt aquesta història. White Out, de Penn State, tots de blanc, el Jump Around de Wisconsin, amb la cançó aquesta, i la salutació als nens malalts de l'hospital d'Iowa amb aquest Hawkeye Waves. Quina bona història. I a més, totes amb final feliç.
Veus?
Veus que bé?
Veus?
David, gràcies.
Proper dia portaré una tragèdia.
Molt bé. Llegim a Mundo Deportivo. Adéu. I abans de marxar, les portades, amb el nostre nou estudiant en pràctiques, el Manu Vilardell. Hola, Manu.
Hola, bones.
Què tal? Bona nit.
Molt bé,
de moment?
Sí, tot molt bé.
T'estem tractant bé, de moment?
No sí. Em puc queixar el tracte.
Molt bé. A veure, doncs, a poc explica'ns. A veure, Mundo Deportivo, què porta
demà? Sí, mira, Aleix, per una banda, Mundo Deportivo encapçala l'edició demà amb Laporte se pone a tiro.
Laporte, se pone a tiro.
Sí, bona és una portada. Referència que el possible traspàs d'Aimeric Laporte pel Futbol Club Barcelona la temporada vinent.
L'Esport.
L'Esport, ventaja de campeón.
El Barça, que porta aquests 9 punts de marge i que no s'han remuntat mai a la història. Què diu l'Esportiu en portada?
Vieni a Tapait, fent referència que el Joan Laporta va ser escollit president del Barça avui fa 2 anys.
És veritat, va ser un 7 de març, eh? Ja aquest dimarts, 7 de març, va ser escollit fa 2 anys Joan Laporta president. I a Madrid, per on tiren el Marca i l'As?
Tots dos escalfen motors amb l'homenatge de la retirada de la samarreta de Pau Gasol a Los Angeles Lakers. Marca titula Pau por las nubes i l'As encapçala amb un fragment de l'entrevista exclusiva al propi mitjà. Ja fui lo que les faltava a los Lakers.
Doncs demà trobareu tot això a la premsa. Gràcies, Manu, eh?
De res, moltes gràcies a tu.
Eres complicat o no? No era tan difícil?
No,
bé. Demà més, eh? Gràcies, Manu, i que aprenguis moltíssim en aquestes pràctiques aquí al Tu diràs de RAC1 cada nit. Gràcies també al Joan Ferrus, a la part tècnica un dia més, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem, pendents de la Champions, d'aquesta primera jornada de tornada dels vuitens de la Champions, i també molt pendents d'aquest homenatge que li faran els Lakers demà de matinada a Pau Gasol. Descanseu, bona nit.
RAC 1 Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 6 minuts de la 1. L'operació Catalunya va començar amb una reunió al Ministeri de l'Interior el 12 de setembre del 2012, és a dir, l'endemà de la diada de l'11 de setembre. Segons explica La Vanguardia, l'aleshores ministre de l'Interior, el popular Jorge Fernández Díaz, va veure les portades de la premsa sobre les protestes i va decidir que calia actuar. Per això va recórrer a José Manuel Villarejo, qui l'exdirector general de la policia li havia recomanat mesos abans. Poc després, el 26 d'octubre, Villarejo es va reunir amb la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, amb qui va posar en marxa el que es va acabar anomenant Operació Catalunya. Segons ella, amb el vistiplau de Mariano Rajoy i Cospedal, va ser qui va decidir involucrar-hi la número 1 dels populars a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, amb qui van elaborar una llista de polítics i altres personalitats catalanes a qui volien perjudicar publicant informació falsa a mitjans de comunicació afins. Doncs bé, un dels afectats, Xavier Trias, no presentarà cap querella contra aquesta Operació Catalunya. El candidat de Junts a Barcelona era un dels noms que s'especulava que podia fer el pas després de la via oberta a Barçant i Rossell i que ha seguit aquest dilluns Jaume Giró. Però aquesta nit, en una entrevista al 9C de RAC1, Trias ho ha descartat. Recorda que ja ha pres accions legals anteriorment, però que no han servit de res, i per això diu que ja n'ha tingut prou.
No tinc recorregut. Si tingués recorregut, sí que el presentaria. Però perquè em gasti els diners i em tornin a dir el mateix que ja m'han dit, perquè diuen, escolta'm, tornaran a dir el mateix. Bueno, doncs jo no em torno a gastar els calés perquè em tornin a dir el mateix. Diu, Sara, això què et genera? Home, a mi em genera una gran indignació.
A més, recorda que l'Operació Catalunya va aconseguir destruir Convergència i Defensa, que en altres partits van passar coses similars a les que va fer els Pujol, però que en cap cas van tenir conseqüències tan greus. Més coses, l'Hospital Clínic recuperarà aquest dimarts part de la seva activitat després del ciberatac d'aquest cap de setmana. Ara bé, no funcionarà com un dia normal, sinó que es faran el 10% de les consultes externes i al voltant de la meitat de les operacions que hi havia programades. Els pacients que puguin visitar-se rebran una trucada de l'hospital per confirmar la cita i els que tenien hora i no rebin aquesta trucada se'ls contactarà properament per reprogramar la visita. En canvi, es continuen ajornant les sessions de radioteràpia oncològica que no són urgents. De fet, aquest dilluns ja s'han hagut de posposar 150 cirurgies i unes 2.500 visites als especialistes. També aquest dimarts es farà al Congrés dels Diputats la primera votació de la reforma de la llei del només sí és sí, i si no hi ha sorpreses d'última hora, Podem hi votarà en contra i el text tirarà endavant amb els vots a favor del PSOE i del PP. Mai fins ara hi havia hagut el vot contrari dels dos socis de govern en una llei tan important. Una llei que, la que hi havia fins ara, que rebutgen la majoria dels ciutadans de l'estat espanyol. Segons una enquesta que publica el periòdico, gairebé el 57% dels espanyols estan d'acord amb la normativa actual, que ha provocat més de 700 rebaixes de penes a condemnats per delictes sexuals. L'excepció són Catalunya i el País Basc, on la majoria de ciutadans estan a favor del contingut de la llei. I un últim apunt, perquè a França aquest dimarts hi ha convocada una nova vaga general contra la reforma de les pensions que aturarà mig país i que podria convertir-se en una aturada indefinida. El sector més afectat serà el dels transports, amb almenys el 30% dels vols anul·lats i també la majoria dels TGV. Centenars d'escoles no obriran les portes i tampoc ho faran algunes universitats. Això el dia després que el govern francès i les grans cadenes de supermercats hagin anunciat aquest dilluns un acord per reduir al màxim el preu d'alguns aliments bàsics. Serà durant 3 mesos i seran els grans distribuïdors qui decideixin quins productes inclourà aquesta mena de cistella i quin preu tindran. Tot plegat per fer front a l'escalada dels preus del menjar, que l'últim any s'han encarit més d'un 14%. I ara els esports amb el Albert Ferran.
Aquest dilluns s'ha tancat la jornada 24 de la primera divisió masculina de futbol amb l'empat a 0 entre l'Osasuna i el Celta. El club local ha anunciat a través de les xarxes socials que demanarà explicacions al comitè tècnic d'àrbitres pel gol anul·lat a Abde a la segona meitat per posició de fora de joc del Chimi Ávila. Les imatges no aclareixen si el davanter, que deixa passar la pilota, es troba en posició incorrecta. Neymar espera el que resta de temporada i passarà pel quiròfan. El brasiler, que ha tingut moltes lesions al seu turmell durant els darrers anys, s'haurà d'operar per evitar recaigudes. D'altra banda, aquest dimarts, en directe a RAC+1, es resoldran les dues primeres eliminatòries dels vuitens de final de la Champions, Chelsea-Dortmund i Benfica-Bruges. I també aquest dimarts es disputa l'Olympiacos Barça de l'Eurolliga de bàsquet.
I pel que fa el temps, dimarts amb 3 o 4 graus més a la costa i al prelitoral central i en molts sectors de les comarques de Girona i Tarragona. Tarda amb xàfecs poc importants entre el Ripollès, les Guilleries i el Montseny i també al sud de la Costa Brava. Precipitacions amb més cara i ulls a l'Aran i zones properes amb una cota de neu de 1.600 a 1.800 metres. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
RAC+1. Aquest dimarts segueix la Champions de futbol i l'Eurolliga de bàsquet a RAC+1. A les 8, Olympiacos Barça, corresponent a la 27a jornada de l'Eurolliga. I a les 9, Chelsea Borussia Dortmund i Benfica Bruges, partits de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Aquest dimarts, a partir de 7:45, tota l'emoció de la Champions i l'Eurolliga a la app i al web de RAC+1.
RAC+1.
Tots som
més
1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15, al vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Santa Maria de Palautordera!
Bé!
Cambrils!
Bé!
Cabrils!
Bé!
Vilafranca del Penedès!
Bé!
Sant Feliu de Llobregat!
Bé!
Cervera!
Bé!
Mirant a Vareja el Tru!
Bé!
Bescanó!
Bé!
Sitges!
Bé!
Bonafoll!
Bé!
Banyoles!
Bé!
Girona!
Bé!
Guinardó!
Bé!
Bé! Espluga!
Bé!
És un cos del Montmell!
Bé!
Madrid.
Bé!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
La sanitat catalana pública ha patit un nou ciberatac. Atenció.
Alerta. Alerta! Això fa pinta de ser un ransomware.
Què és un ransomware?
Correcte.
Molt bé. Doncs ho explicarem una mica millor després. Espero. Vostè vagi documentant-se a internet o allà on sigui.
Perfecte.
Que n'és l'expert. En parlarem avui a la competència perquè hi ha molts pacients que s'han quedat penjats sense poder visitar els seus metges o fer-se proves o fins i tot operar-se.
Bueno, això ha estat el doctor Oriol Mitjà, no?
Què diu? Ara que ha de ser el doctor Oriol Mitjà.
Des de Papua Nova Guinea, sí. Aquest home ha quedat molt escaldat després de la pandèmia, com va ser tractat per Salut.
No? Sí, i ara la seva teoria és que ell amb
el
un ordinador...
Discul, el metge discul, amb el seu portàtil, amb un MacBook Air, des de Papua Nova Guinea, pues, bueno, ha entrat i ha destrossat el sistema sanitari, no? Le estamos destrozando el sistema sanitari.
Miri que sí que hi ha gent que ha acceptat i ha acabat dient que havia destrossat el sistema sanitari, no és el cas de...
Projo! Alguns destrossen el sistema sanitari, però una vegada destrossat, la fiscalia te lo afina.
No, clar.
La fiscalia t'ho arregla.
Avui a la competència també parlarem dels nous àudios, precisament, de Villarejo, que permeten saber quan va néixer l'Operació Catalunya.
Sí, més àudios de Villarejo?
Sí, menjant en un restaurant. Vull dir que tenim seca.
Però pot ser que aquesta gent de l'Operació en Catalunya tinguin disparats el colesterol i l'àcid úric per culpa dels catalans?
Sí, bueno, podria ser que per culpa de qualsevol persona, eh?
Bueno, escolta, és que per combatre els independentistes es van veure obligats a reunir-se en llocs secrets, els reservats dels restaurants, i no fan cara de demanar verdura bullida de primer i una mica de tofu a la planxa de segon.
No són uns senyors que facin aquesta cara,
ni la
veu, ni els ulls. No és aquella mirada de menjar verdura cada dia.